Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia de l'Èlia Quatrecases. Bona tarda, Èlia.
Bona tarda.
Ella és advocat i periodista. El Daniel Tercero, ABC Catalunya. Bona tarda, Daniel.
Hola, buenas tardes.
I el Marcos Pardeiro, d'Artículo 14. Bona tarda, Marcos.
Benvingut. Què tal?
També.
Bona tarda.
És el subdirector d'Artículo 14.
Bona tarda, gràcies.
Coses ben clares, Molt bé, i el convidat d'aquest dissabte al Converses, doncs, és un professor d'economia que es diu Gonzalo Bernardos, és molt conegut perquè és professor d'economia de la Universitat de Barcelona i és una de les veus, jo diria, més reconegudes i també més valorades en pràcticament tots els debats econòmics que es fan en aquest país, Senyor Bernardos, bona tarda, benvingut,
Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me, perquè jo, ja saps, sóc un oïdor molt, molt habitual de la cadena GOPE.
Molt bé.
M'agrada veure...
I aquest programa també, no?
I tant, m'agrada veure totes les perspectives, però sobretot m'agrada que em diverteixin.
Ah, bueno, això està molt bé, No totes les emissions de ràdio diverteixen com nosaltres.
No, hi ha alguna que té molta audiència que és avorridíssima.
Bueno, deixem-ho aquí, Escolti una cosa, senyor Bernardos. Aquest cap de setmana tenim una notícia important, notícia que és un clàssic de sempre, que és el canvi d'hora, no? A les 3 de la matinada, seran les 2, el diumenge, i és el debat que està obert. Això serveix, aquest canvi d'hora, per estalviar energèticament parlant, a l'economia resultarà ser... serem més productius a partir del dilluns, senyor Bernardos? Com ho veu vostè?
Mira, això es va implantar després de la crisi del petroli del 73, quan el petroli, el barril, valia 3 dòlars i va passar a 12. Tot això en un període inferior a un any. A partir d'aquí hi havia que fer menys despesa energètica, menys despesa en petroli i, canviant l'hora, havia un estalvi important. En l'actualitat aquest estalvi important s'ha acabat. Per tant, l'excusa de tenir una hora o una altra en base a l'estalvi d'energia no té cap sentit. Ara bé, dins d'aquest debat jo tinc una posició molt clara. A mi em dona igual si em desperto i és de nit, però jo vull que a la tarda tingui sol, el màxim possible. Clar, quan jo vaig alguna vegada de vacances a la tardor o fins i tot a l'hivern en un país d'Europa de l'Est i a les 4 és de nit, mare meva, dic, quina diferència amb Espanya. I una de les avantatges que té el nostre país és el sol, és que moltíssimes vegades, encara que sigui l'hivern, doncs el veiem, no com altres països d'Europa. Si us plau, no el perdem, perquè més que nosaltres transformar-nos en europeus, en aquesta matèria els europeus s'haurien de transformar en espanyols, viurien millor.
Bueno, doncs ja tenim aquí la postura del senyor Bernardos, que és la que compartim molta gent. Jo també sóc molt d'horari d'estiu, no sé si vosaltres, Daniel, Marcos i Elia, us agrada més l'estiu, l'horari d'estiu o d'hivern. O el Daniel diu que tant li fa, va, penso,
sí,
no?
Sí, a mi m'da igual.
Sí, serà igual,
sí,
no?
Sí, el número de hores de sol són les mismes, o sea, que igual que...
No, però a veure, això de sí, que però... a les 5 de la tarda sí. I ja sigui fosc, crea certa tristor, no?
Sí. Costaria adaptar-nos, Si fos de sobte a les 3 de nit, costaria.
Bueno, ja veurem què passa. El debat està obert. El president del govern l'altre dia va llançar una proposta de que s'hauria en fi, Europa hauria de replantejar-se tot plegat. Parlem de qüestions que ens afecten molt més a tots plegats, perquè és el dia a dia, és la qüestió de la butxaca i el tema de la vivenda, senyor Bernardos. És un autèntic problemón que tenim a Espanya. Manca vivenda, no? Jo no ho sé com es pot solucionar això. Vull dir, hi ha molts debats oberts, hi ha moltes propostes, però no acaba de quallar cap proposta. Les administracions parlen, però no fan.
Però, mira, és que moltes vegades el polític el que busca és un relat. I li interessa si aquest relat ha triomfat o no ha triomfat, no sé si el problema s'ha resolt o no. Normalment, en matèria d'habitatge, perquè s'està fent el que diu Sumar, el govern espanyol s'equivoca, però no sempre. Per exemple, és una molt bona iniciativa donar hipoteques per al 100% del preu. Això ho promet en campanya electoral de les eleccions autonòmiques i municipals del 2023, però el resultat ha estat un autèntic desastre. En el 2023, el que diu Pedro Sánchez és que es donaran 50.000 hipoteques per al 100% entre el 24 i el 25. I a mi em semblava molt poc i li vaig anomenar la loteria immobiliària, perquè em semblava que hi havia més de 2 milions de llars potencialment beneficiades, perquè eren beneficiats els que tenien 30, 35 o menys anys i els que tenien més edat però tenien fills menors d'edat. Llavors, s'han donat fins al setembre, 30 de setembre, 7.888.
7.000.
Com pot ser un desastre de tal magnitud? Bueno, el govern diu que no hi ha demanda, i tant que hi ha demanda, perquè el somni de pràcticament qualsevol que estigui de lloguer és poder-se passar a la propietat sense tenir estalvis, perquè passant-se a la propietat estalvia diners, perquè li costa menys pagar la quota hipotecària que pagar el lloguer en aquest moment. El problema és que els bancs estan tenint un al·lut de sol·licituds, i poden escollir entre les que les venen directament a ells o les que venen a través de l'ICO. Les que es venen a través de l'ICO és molta més burocràcia. Per tant, les posterguen. En segon lloc, el perfil que ve a través de l'ICO és un perfil menys solvent. Per tant, també els posterguen. Això que provoca que com ningú del govern ha fet un seguiment, una molt bona mesura es transforma en una mesura que no té cap efecte, quan milloraria notablement la vida dels joves. I després, Carlos, és que el president del govern, els assessors en matèria d'habitatge, li brenen el pèl descaradament i li fan fer un ridícul, a vegades espectacular. La penúltima mesura que ha agafat i que ha dit el president del govern és que donarem fins a 30.000 euros a tots aquells que hagin que estiguin en un habitatge de lloguer amb opció de compra. Sabeu quants en l'any passat, en els últims 12 mesos, s'han fet a Espanya d'habitatges de protecció oficial en lloguer de compra? 36.
No 36.000, 36.
36. Algú li hauria d'haver explicat al president del govern que els habitatges de lloguer amb opció de compra es fan quan és molt difícil de vendre'ls. Però quan és tan fàcil com és en l'actualitat, pràcticament ningú que no estigui obligat ho fa.
Una de les mesures que s'està sentint aquesta setmana sobre habitatge és el fet de castigar la segona propietat, no? El fet de fem-ho fàcil o permetem sense cap problema la primera propietat, però la segona castiguem-la, sigui amb impostos, amb prohibicions. Seria una bona mesura aquesta per facilitar l'accés a l'habitatge de la gent que la necessita, el fet de castigar la segona propietat?
Mira, el govern de Salvador Illa està molt enfeinat en carregar-se al mercat de lloguer. I això ja li donaria la puntilla definitiva. Perquè si no hi ha persones individuals que comprin un habitatge i el posin en lloguer, on viuran els lloguers? Perquè l'administració pública no pensa fer habitatges de lloguer i que siguin de caràcter social. Entre altres coses, perquè l'administració pública té un seriós problema. Quan fa aquests habitatges, agafa i una bona part dels lloguers no li paguen. Els ajuntaments no donen dades dels impagaments, però hi ha un que sí, que és el de Màlaga, 40% d'impagats. I quan algú no paga, no s'atreveixen a desnonar-los, perquè això significa una mala imatge per al polític. Segon tema, això no sé per què no s'ha explicat. En l'any 2012, si la memòria no em falla, Anna Botella ven a Blaston una part important d'habitatges. El que ningú explica és que el grau de conservació d'aquests habitatges era manifestament millorable. Llavors, clar, l'administració sap això. No li ha donat la gana mai de fer habitatges de lloguer públics per les dificultats que té aquesta gestió. Llavors, si volem tenir un mercat de lloguer ampli i el propietari no pot comprar per després llogar-lo, on viurà la població mòbil? On viuran els estudiants? On viuran tots aquells que no tenen suficients diners per comprar un habitatge? A mi em sembla que aquí, a Catalunya, tenim la desgràcia de que des de fa més de 10 anys, especialment en matèria d'habitatge, els comuns marquen la política d'habitatge i l'apliquen diferents grups que estan en el govern, ja sigui Junts per Catalunya, ja sigui Esquerra Republicana, i ara li toca als socialistes. I aquesta, aquesta política és un desastre total. En la Universitat de Barcelona, fins i tot jo, en el màster que dirigeixo, ja tinc gent que s'ha marxat a Madrid en lloc de venir a la Universitat de Barcelona i li agradava més el programa del meu màster que altre, perquè no ha trobat una habitació. Què farem si surt la llei d'arrendaments urbans que està prevista que aparegui en novembre, si ja no pot haver lloguer temporal pels estudiants, pels executius desplaçats, pels nòmades digitals, pel que té un malalt al Vall d'Hebró i li vol acompanyar? Jo, de veritat, no arribo a entendre. Sé positivament que els polítics miren molt el que diu el CIS, i el CIS és contundent. Quan va arribar Pedro Sánchez a la presidència del govern, per al 2,2% de la població, l'habitatge era un problema important. Ara, i era el problema número 17, ara és el problema número 1, líder destacat, i és el 30,6%. Per tant, govern, torna-t'ho a plantejar. Ho estàs fent malament. Rectifica.
No, entiendo que el problema que sobre el tema de la vivienda es oferta y demanda. Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo. Es decir, hay más demanda que la oferta. Mi pregunta es, porque no suele salir el tema, y es si uno de los problemas que hay en la sociedad es los salarios, los bajos salarios en España, si es así, y me gustaría saber su opinión, y luego el saldo migratorio, es decir, no tanto la inmigración en sí, sino el saldo migratorio, es decir, los gente que viene con la gente que se va, que en los últimos 10 años ha sido positivo de 2,7 millones, más o menos, según el INE. Y de todo esto, ¿no es un poco un cóctel como para que las soluciones inmediatas sean complicadas o difíciles o casi imposibles?
Mira, això té una història, i la història és la següent. La història és que el PP no ha tingut política d'habitatge, el PSOE no ha tingut política d'habitatge, però Podemos sí. I Podemos ha triomfat. Fins i tot ha triomfat quan està mig mort. Què t'ha dit? El primer que t'ha dit, no t'endeutis. Vés-te'n de lloguer, però no et preocupis. Jo, Pablo Iglesias, m'endeutaré i compraré un casoplón. Però allà va. Dos, aquest país ha de agafar i dependre molt menys del totxo. No fa falta fer noves construccions. I sí, tots els polítics han assumit que no feia falta estimular l'habitatge de propietat a través de noves construccions. I una dada. En l'any 2013 van iniciar 40.000 habitatges. En l'any 2006, 725.000. Imagina't la davallada. Bé, mentre això passava, el que ha succeït és que mentre l'economia anava regular, doncs la gent anava al lloguer, agafava, pagava cada vegada preus més elevats, però eren pagables. Però sobretot a partir del 21, que l'economia va molt millor, que Espanya fins i tot en el 24 proporciona el 40% del creixement de la zona euro, doncs l'economia funciona millor, arriba més gent i els lloguers incrementen espectacularment. Perquè, entre altres coses, el govern, a través de les recomanacions de Sumar, doncs agafa i va contra el propietari. I el propietari reacciona, en lloc d'incrementar l'oferta, reduint-la. El desequilibri entre demanda i oferta és molt superior i l'habitatge es transforma en el principal problema del país. Que tota la culpa és el govern actual? No, No, però sí la culpa és dels principals partits per la senzilla raó de no tenir una política d'habitatge, per no actuar a mig termini, per no reformar la legislació de tal manera que passar un solar d'agrícola residencial no trigui 12 anys, que perquè tenir una llicència de construcció no triguis en alguns municipis 2 anys. Tot això són problemes per edificar i problemes per ajustar l'oferta a la demanda existent. I això té una solució a curt termini impossible, excepte amb mesures imaginatives. Una mesura imaginativa que li dic jo i que ha parlat amb l'alcalde Golboni és subvencionar els lloguers. Subvenciona en els barris més modestos els lloguers de les famílies amb menys ingressos i que aquestes persones, en lloc de pagar 1.200 euros, pagui 600. Però sense perjudicar el propietari, perquè si perjudiques el propietari, aquest habitatge sortirà del mercat de lloguer. I sobretot li dones al propietari el carmel que al cap de 15 anys li pagues la meitat de la reforma del pis. I li dones a les agències immobiliàries el carmel de que gestionin aquest patrimoni. Això el soluciona ràpid. Però...
Què li va dir l'alcalde Boiboni?
No m'ho va dir així directament, però el tema, és el relat polític de l'esquerra. I el relat polític de l'esquerra és com vols que subvencioni jo un propietari? Estem en un món de relats polítics.
Però poses un preu assequible al lloguer.
Sí,
amb aquesta proposta.
Sí, però t'apareixerà una formació rival... I, sobretot, te farà publicitat a través d'internet i les xarxes socials, fulano i mengano, que diuen d'esquerra, subvencionen els propietaris. I el polític, que té molta por, diu, doncs millor no faig res.
A Collboni té por als comuns per traduir-ho per...
Home,
els suïdors de la COPE.
És el segon expert demoscòpic que assessora Collboni, competeixen per el mateix espai electoral. A mi m'agradaria que Collboni competeixi per l'espai electoral del centre a centre, però les mesures que ha establert no van per aquest terme.
Elia.
Sí, jo volia preguntar, en aquest context, vostè recentment ha dit los bancos necesitan prestar dinero a quien en 2023 le dijeron que no, ahora le dirán que sí. De quin perfil estem parlant? Perquè suposo que els criteris de riscos, no? Uns ingressos, avals, estalvis, se segueixen mantenint. Llavors, de quin perfil estem parlant?
No, però fixa't, en l'any 2023, en setembre, el tipus d'interès estava en el 4,5. Mm-hmm. El tipus d'interès havia pujat de juny del 2022 a setembre de 2023 del 0 al 4,5. A partir d'aquí, la cúpula directiva dels bancs va agafar por. I va pensar que li pujaria moltíssim la morositat en el 2023. No va tenir en compte una variable fonamental, que tothom conservava l'ocupació i que fins i tot en el 2023 no disminuïen les famílies el seu poder adquisitiu, sinó que el pujaven perquè el salari sense conveni va pujar per sobre de la inflació. Llavors, què va passar en 2023? Doncs que van tenir exactament la mateixa tassa de morositat que en 2022, 3,54%. A partir d'aquí, la banca ha pres un tema. I el tema que ha pres és que en la situació actual és bastant difícil que els préstecs per comprar habitatge es transformin en préstecs morosos, donada la bonança econòmica del país. I ha obert la xeta. I obrir la xeta, senzillament, és continuar prestant a la gent diners si li dediquen el 35% o menys dels seus ingressos nets a pagar la hipoteca. Que això, pràcticament qualsevol parella de joves pot agafar i pot complir aquest criteri. I, especialment, la banca el que veu és que guanyarà menys per cada euro prestat, perquè els tipus d'interès són inferiors, i el compensarà prestant més. Val. Aquí apareix, doncs, els pessimistes, per dir-ho d'alguna manera, de tort. Ja tenim una bombolla hipotecària. I fins i tot gent que mata mosques a canonades amb models economètrics que et diu, ja tenim també una bombolla immobiliària. Mira, moltes vegades no fa falta complicar-se la vida i anar a mesures que són relativament senzilles i dades que són molt explicatives. En l'any 2006 és l'any de més crèdit nou a les famílies per comprar habitatges, 170.000 milions d'euros. Aquest any, 2025, acabarem en 85.000. Si el que fem és treure la inflació, és que no estem ni en el 35% del 2006. Per tant, ni bombolla immobiliària, ni bombolla hipotecària. Els preus continuaran pujant perquè l'oferta és escassíssima i l'oferta de nous pisos és la meitat de la demanda. I aquell que confongui preus elevats o increment elevat de preu amb bombolla immobiliària, que us ho faci mirar, perquè s'ho ha de fer mirar.
Sí, per entendre, per què hi ha menys oferta ara a 2025 que a 2000? Perquè hi ha molta menys oferta a 2025 que a 2006 o a 2007.
Mira, en 2006, 6, 7 sobretot, també una part de 5, de l'any 2005, la banca va embogir. Va transformar el mercat immobiliari en Sodoma i Gomorra. Allò era salvatge. Ara, i te faig la comparació, va un promotor, li demana a la banca que li donin diners per al solar que vol comprar, no li donen ni un euro. Uh-huh. Està bé que faci això. Possiblement l'administració hauria d'ajudar aquest promotor si vol que es construeixin més habitatges i donar un aval públic i perquè li pugui donar la banca el 50%. Però que la banca no corri riscos excessius ens va molt bé perquè després no es costi diners. En segon lloc, el que era el que comprava l'habitatge li donava el 100%. A vegades hi havia persones que tenien contractes temporals que no tenien ingressos constants i li donava el 100% més l'IVA, perquè hi havia entitats com Caixa Catalunya que et deia demanen més. Val. Clar, a partir d'aquí, per una part es construeixen molts solars i es compren molts terrenys, per altra part es venen molts habitatges. Però el problema que tenim és que està comprant gent que no hauria d'haver comprat. I com a conseqüència de que està gent que no hauria d'haver comprat, si la banca hagués fet bé el seu treball, estem en un greu perill de tenir una crisi immobiliària important, una crisi bancària i una recessió.
I per què no havia de comprar aquella gent aquells pisos que vostè deia?
Perquè quan el cicle canviés, és molt possible que es transformés en morós com va succeir. Mira, perquè vegis com actuava la banca. Agafava, venia una persona i li deia jo puc pagar només 600 euros. Hosti, pues vostè ho té malament. No et preocupi. Li faré un vestit a mida. I què li donava? Una hipoteca amb quotes creixents. Clar, a partir d'aquí, sí, aquella persona s'agafava a una oportunitat gloriosa i feia tot el que podia per obtenir un habitatge. I era legítim per part d'aquesta persona agafar-se aquesta oportunitat. Però una barbaritat per part de la banca. Perquè la banca, per sobre de tot, ha de ser prudent. I no era prudent en aquell moment la banca, sinó tremendament imprudent. Clar, a partir d'aquí, aquelles persones que li van fer un vestit de mida, quan van pujar molts anys després els tipus d'interès, s'han queixat, però la immensa majoria sabia perfectament el que li estaven donant. Llavors, la banca, la gent la tenia molt clar, que no està per ajudar la gent. La banca està per donar crèdit, facilitar que les empreses solvents amplien les seves activitats, perquè les famílies solvents comprin habitatge, però les que no tenen solvència o tenen perill de no tenir-la, les ha de tancar la porta, perquè si no van en contra de tota l'economia i en contra de nosaltres mateixos. La banca, que això molta gent no l'entén, no són les hermanetes de la caritat.
Volviendo un segundo.
Hem de canviar de registre, portem 23 minuts amb el tema de la vivienda, però hi ha altres coses que m'agradaria parlar també.
Un segundo, creo que he notado que el alcalde Collboni no le hace mucho caso.
Ninguno. Es público y conocido.
¿Cree que nos va a costar a los barceloneses dinero la retirada de las licencias turísticas de Barcelona?
Home, clar que sí. Mira, hi ha una sentència dels tribunals que diu a l'Ajuntament que té la capacitat de, em sembla que és el Tribunal Constitucional, que és lícit que la llicència li retiri. Val, si l'ha dit el Tribunal Constitucional, jo no puc dir el contrari, malgrat que jurídicament jo no sóc cap entès, però li veig algun dubte. Però què faran els pràcticament 11.000 que tenen una llicència turística? Doncs portaran els jutjats i diran que tenen un lucre cessant. Perquè en matèria d'habitatge d'ús turístic l'administració ho ha fet molt malament. En primer lloc, ha donat una llicència a tothom que apareixia per allà i complia els mínims requisits. No ha pensat que haurien de ser les llicències en un edifici separat. No ha pensat que en cada barri hauria d'haver una limitació. No. I aquí va haver una gent que són emprenedors, que és classe mitjana catalana, que van agafar habitatges d'ús turístic. La majoria dels propietaris d'habitatges d'ús turístic a Catalunya, si la memòria no em falla, més del 80% tenen només una.
Sí.
Llavors, en aquest cas, clar, si l'administració provoca un lucre cessant, tu reclames. En els tribunals no se sap el que pot passar. Però que quedi molt clar que la llicència que té tothom en aquest moment d'ús turístic és una llicència indefinida. Per tant, els tribunals, i és possible que diferents tribunals diguin diferents coses, veurem quina indemnització fixa. Ara, m'aventuro, això acabarà en una negociació.
O se nos costarà dinero.
Acabarà en una negociació que ja veurem si aquests habitatges d'ús turístic desapareixen de veritat o no. Un polític que històricament no s'ha distingit per la seva valentia, sinó s'ha distingit per ser un home de partit, dubto molt que porti aquesta mesura fins al final.
L'any 2030, aquest és el límit, va dir, que havien desaparegut totes les...
28.
Doncs més a prop encara. Totes les vivendes de pisos turístics que hi ha a Barcelona. Vull canviar de registre, parlem de... Deixem la vivenda. Parlem dels autònoms, senyor Bernardos. La ministra El Masai va anunciar un augment de quotes. Al final, la pressió econòmica, política, social, ha fet marxa enrere. Què hi ha darrere d'aquesta marxa enrere? I quines raons pot haver-hi? No? Perquè això s'haurà de fer tard o aviat, no?
Mira, en el govern, malauradament, no hi ha ningú que coordini. I això es nota moltíssim. Què fa el Masaiz? El Masaiz fa una bona proposta financera i econòmica i una horrible proposta política. Què succeeix? Doncs que a partir de 2023, el ministre Escrivà fa que es cotissin pels ingressos dels autònoms nets, és a dir, la diferència entre el que cobren i el que gasten. Val. Fins ara, els autònoms cotitzaven per la base mínima. I el 2022, els que cotitzen per la base mínima és el 85,9%. Això significa que els autònoms generen un gran dèficit a la Seguretat Social, perquè la Seguretat Social és generosa en tothom, però en qui és més generosa és en qui ha pagat menys. Per exemple, aquell que ha cotitzat 15 anys i li correspon al 50% de que si hagués cotitzat 37,5, és el més beneficiat, perquè a través del complement a mínims cobra moltíssim en relació al que ha portat. Qui són els segons més beneficiats? El que menys han pagat, els autònoms. I la ministra, El Masaiz, diu, com aquesta reforma que ha fet el ministre Escrivà anterior a mi no ha funcionat perquè els que més cobren en relació al que més han aportat entre els autònoms són els tres trams amb ingressos més petits, jo el que faré és que li pujaré la quota més a aquests que cobren menys. I li pujo a tota la resta també d'autònoms perquè els autònoms generen un gran dèficit de la Seguretat Social. Clar, que un govern socialista fastidi el que menys ingressen, ostres, políticament és desastrós. Què passa? Doncs, el que en teoria abans li havien dit que sí a l'El Masaiz per quadrar els comptes, ara li diuen que a on vas i que barbaritat has fet. Perquè si us doneu compte, no rectifica la primera de canvi, sinó surt en la cadena SER i agafa i manté la seva proposta, la justifica i més tard és quan rectifica. Per què? Perquè li estem donant pràcticament 4.5 milions de vots al PP amb els autònoms. Cal recordar que Pedro Sánchez obté un resultat que li permet governar en el 2023 per dos raons. La primera, la por a Vox, però més important que la por a Vox és la pujada del 8,5% de les pensions en 2023. El més important com grup a Espanya de votants, homogeni, són els pensionistes, però el segon són els autònoms. En un ambient absolutament preelectoral com ara, anar contra els autònoms políticament era una barbaritat. I per això és la rectificació. Però els autònoms, com tu molt bé has dit, Carlos, tenen que tenir la mosca darrere l'orella. Són una gran font de dèficits i un govern o un altre els atacarà.
I els pensionistes també.
Sí.
I els pensionistes també.
Sí. Mira, el país que més cobra en relació a l'últim salari com a primera pensió és Grècia, aproximadament un 82%. Nosaltres, la renta mitjana, 80,5%. En la mitjana de la Unió Europea es cobra el 57%. Per tant, som uns privilegiats. Però perquè tothom l'entengui, als 65 anys tens una esperança de vida de quasi 21 anys. Val? I com a molt has aportat 12. T'acaben de regalar 9 anys. Clar, que després a mi em diguin que les pensions en Espanya són baixes, i te poso un altre exemple. En Espanya, millor dit, perdó, en la Unió Europea, els jubilats espanyols cobren més que la resta. Els assalariats, menys.
O sigui, vostè és partidari, seguint aquest esquema de l'esperança de vida, com arriba als 65, tot el que has cotitzat i tot el que et regalaria, com ho explicava, de que s'ampli a Espanya l'edat de jubilació?
No, hi ha un altre remei. Mira, tens tres remeis. I els tres remeis són dolents i no els agrada a ningú. Però, com jo els dic, són comptes. I màgia amb les comptes no es pot fer. Tu pots pagar més de seguretat social. Estic en contra, perquè crec que els joves ja cobren poc com per a pagar més de seguretat social. La segona és augmentar l'edat de jubilació. Estic a favor. Per què? Perquè l'edat de jubilació a l'any 19 era 65 anys. I l'esperança de vida ara és molt més gran que 1919.
I augmentar-la quan, l'edat de jubilació?
Doncs el camí ja te l'ha dit Dinamarca. El 2040, als 70 anys. I aquest és un camí progressiu. Posicions com les que fan a França, que de cap de les maneres s'ha d'augmentar a 64 anys, és posar pals a les rodes a un país que té moltíssims problemes econòmics, que és el malalt d'Europa, i que les coses en aquest país aniran a molt pitjor per la poca flexibilitat de la població. Llavors, per mi, el que cal mantenir, sobretot, és les pensions dels jubilats, i que és el més important. I per mantenir-les no hi ha més remei en que, si vius més anys, et jubiles més tard. Que hi ha persones que no arriben amb suficients condicions. Jo et donaré una estadística que per veure que, com a mínim, els cinquantons espanyols tenen bona salut. Els que tenen més de 55 anys, entre 55 i 64 anys, tenen menys de la meitat de baixes laborals que entre els 16 i els 24. Joves. Per tant, bona salut sembla que tenen.
La possibilitat de congelar les pensions, és a dir, hay una corriente, la gente joven, esta gente joven de la Calabara, que está un poco...
Rebotada, ¿no?
Sí, rebotada. Sí. ¿No? De que cobren menos que su abuelo, que está jubilado. Es decir, ¿no cree que eso puede llevar a un...
Perdona,
a un cabreo, por decirlo suavemente.
Al seu avi s'ho ha guanyat.
Sí, sí.
I en canvi...
Esto no lo duda nadie.
No te l'has guanyat encara.
Estamos en ello.
No, fins ara li deus molts diners a l'administració pública, sí, perquè l'administració pública t'ha pagat l'ensenyament, l'administració bàsic i secundari, sí, t'ha pagat en gran part la universitat, i ara tu li has de tornar els diners. I en el moment que et diuen que li tornis els diners pagant els impostos que et pertoca, dius que no et dona la gana. Vaya solidaritat la dels joves.
Jo me refiero a congelar, és a dir, no eliminar-les, no quitar-les, i segurament les las más bajas, las no contributivas, habrá que ajustarlas al alza. Pero claro, eso de que se tengan que subir al IPC cuando los salarios muchos no suben y hay una gran inflación, claro, esto tiene difícil encaje, correcto.
Compte, en els últims anys, 23, 24 i aquest 25, i així continuarà en el futur, els salaris en conveni pugen bastant més que la inflació, un punt més aproximadament. Per tant, si diem que li pugin el que li puja el salari, encara li pujaríem més. Llavors, indiscutiblement, arribarà un moment en què adoptarem una decisió. I els partits polítics, quan no hi ha l'enfrontament que hi ha ara, PP i PSOE, li diran a papà, Comissió Europea, obliga'ns a reformar les pensions de tal manera que el cost disminueixi. Perquè el que ha fet Escrivà és un nyap espectacular. Llavors, en aquest moment, veurem qui surt malparat. Qui té tota la perspectiva de sortir malparat? La meva generació. La dels 60 del baby boom. Serem els primers que ens donin per tots els llocs. I possiblement la manera de donar-nos serà baixar-nos la primera pensió.
Alerta, eh? Molt bé. Jo volia preguntar-li ara per una altra qüestió. La famosa OPA del Sabadell, del BBVA al Sabadell. Aviam, quin futur vaticino preveu, ja sé que pitonissa no ho és, però bueno, algun apunt es podrà donar, de les dues entitats, i el que ha quedat clar també, crec jo, amb aquesta OPA, és que aquí no es pot fer una operació financera com aquesta sense el vistiplau del govern de Torr, i en aquest cas, el Sabadell BBA, dels socis que té el senyor Sánchez, no?
Mira, si tu fas una OPA, i una OPA que és hostil, no pots anar amb la forra en la mà, no pots ser tan innocent, no pots fer-lo tan malament com Carlos Torres. Primera, tu creus que agafa, li truca a Oliu i li diu, Oliu, escolta, que vull comprar al banc, a veure quan es veien. Mira, que tinc molta feina. D'aquí una setmana te convido a dinar amb la meva casa. Saps què passa en aquesta setmana? Que casualitat, la premsa se'ns aventa de l'OPA i fa pujar el preu. Llavors, mira, segon, ja te l'han donat per aquí, va, segon, que hi ha campanya electoral en Catalunya, que tothom es posarà a favor del Sabadell. Has parlat amb algun polític? Doncs no. Tercer, has parlat amb el president del govern? No, he parlat amb el Carlos Cuerpo i m'ha dit que ja li sembla bé, però Carlos Cuerpo aquí no pintava res. I a partir d'aquí, tu has vist, Carlos, alguna OPA en què el que va a la OPA perdi calés? Això és una novetat de Carlos Torres? Com pot penalitzar el que va a la OPA? I l'argument de Carlos Torres era, bé, és que quan jo vaig planificar l'operació, sí que havia una bona prima. Sí, però el Liu ha estat llest, ha estat hàbil i te l'ha jugat. No, però dona igual. La gent vindrà pel projecte de futur, encara que sigui que hi ha una penalització per comprar el BBVA. I l'última, que a mi em sembla espectacular. Espectacular. Algú de vosaltres hi aniria a una OPA si pensa que hi ha una segona i aquesta segona és en efectiu i, a més, per un preu superior? Jo, mira, si Carlos Torres no el cessen, és que no poden cessar ningú, perquè ha estat desastrós. I finalitzo. Campanya de publicitat del Sabadell. Ole, ole, ole. Imaginativa, bona, emocional, ole. Campanya del BBVA. Semblava que estàvem en un tanatori.
Yo de este tema
lo quería, no
que quedan dos minutos,
De este tema solo lo quería elevar al tema político. Desde el gobierno y desde más ámbitos se defiende la creación de campeones europeos, de grupos fuertes europeos, pero luego el gobierno se ha posicionado en contra de crear un campeón europeo español en el ámbito financiero. No es un poco contradictorio, es decir, defender grandes grandes empresas a nivel europeo para poder competir con Estados Unidos, con Asia, y sin embargo luego
campeones nacionales.
Y luego poner trabas a esa
havia de quedar bé en Junts per Catalunya, amb Esquerra Republicana i amb El Salvador Illa, i aquí políticament no hi havia cap alternativa. Pensa que els membres del govern, quan se sap la OPA, no es defineixen i diuen que és una cosa de mercat. És quan després truca Salvador Illa a Pedro Sánchez i li veia dir: no fotem, que tingui eleccions. Val? A partir d'aquí, però, clar, ara hi ha gent que diu: la culpa és de Pedro Sánchez. No, és veritat, no és culpa d'ell, han decidit els accionistes. Doncs la culpa és de la burguesia catalana, però la burguesia catalana no ha format el nucli dur, perquè no té nucli dur el Sabadell, perquè quan van fer el nucli dur van perdre el 70-80%, perquè van comprar les accions el 2006 en el nivell més alt. El Sabadell ho ha fet molt bé.
Sí, bueno, però el govern ha posat traves.
Bueno, però traves solventables perfectament, perquè l'operació era generació de valor a mig termini. Aquí, de la fallida de la OPA, només hi ha un culpable: Carlos Torres. Un veritable desastre.
Minut.
La meva pregunta era aquesta, que ho explicava d'una manera que el component polític no formava part de l'explicació de per què ha fracassat la OPA. Només hi ha un culpable, ho ha dit vostè ara.
Surt enfortit el Sabadell i esfonsat el BBA.
A veure, mira.
Quin futur el mira?
Mira, el Sabadell té dues etapes. Una etapa desastrosa, amb Jaume Guardiola al cap. Horror. Canvien. Ve César González Bueno. Entrega el barret. Un geni de les finances. Però aquest geni de les finances tindrà que treure's 5 o 6 barrets, perquè el Sabadell, en el mercat bancari, és Bambi i està ple de caçadors al bosc. I és molt probable que si no s'espavila i el César González Bueno no fa una meravella de les meravelles, sigui comprat per un altre banc. Qui pot ser? El Santander està allà.
Molt bé, doncs, amb tot això, hem posat el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Avui hem tingut el senyor Gonzalo Bernardos, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. Ni un sol paper sobre la taula, tot el que t'ha explicat i els números de cap. Això és un luxe, és un luxe haver-lo escoltat, professor.
Saps què passa? Que com jo no me'n recordo de cap nom, puc recordar-me dels números.
Però de tots els números s'han recordat. Gràcies. Elia, moltíssimes gràcies. Marcos, Daniel.
Gràcies.
La setmana que ve més converses a la cadena COPE Catalunya Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars i la Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.